Doncs arran del cas aquesta matinada de l'incendi d'un local ocupat, que ha acabat amb la mort de 4 persones, 2 d'elles infants d'un i 3 anys, volíem parlar avui de la gent que viu abocada a aquesta situació i de les possibles solucions a tot plegat. En parlem amb l'investigador de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i expert en sensellarisme. Albert Sales, què tal? Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Mira, Albert, ara en tornem a parlar als mitjans de comunicació arran del cas de la plaça de Tetuan de Barcelona d'aquesta matinada, però no fa gaire en parlàvem també del cas de Badalona i sembla que any rere any van sortint casos com aquests. Pel que fa, però, a la ciutat comtal, està comptabilitzada la gent que viu ocupant pisos i locals en condicions de pobresa?
Comptabilitzada no està, perquè realment em costa molt imaginar una metodologia que ens permeti comptabilitzar les ocupacions o el que passa de portes endins. És a dir, tenim un sensellarisme que és evident, que es veu, que és el que es viu al carrer, el que moltes vegades impacta la població perquè veiem algú dormint en un banc o en un caixer automàtic o en un parc, i aquest és fàcil de comptabilitzar. De fet, és sortir al carrer i abordar la situació, però el que passa d'immobles endins és molt difícil de saber. Podem tenir algunes dades d'atenció social, que és la que van publicant els mitjans respecte al que proporcionen les administracions públiques, els serveis socials municipals, però un cens exhaustiu no el podríem tenir.
Entenc, doncs, que en aquest sentit hi ha un tercer món molt amagat dins del nostre primer món, no?
Sí, de fet, en termes, com es deia abans, no? de tercer món, crec que és interessant recuperar la idea, perquè en molts casos hi ha un problema de mobilitat migratòria i incapacitat de donar resposta a les necessitats d'una població d'origen migrant que es troba en situació d'exclusió administrativa de per vida, perquè les nostres lleis migratòries són duríssimes en aquest sentit, i perquè, a més a més, no poden accedir a uns ingressos més o menys estables que els permetin accedir a una solució residencial digna.
En parlaves fa un moment de l'administració. L'administració és conscient de tot plegat? I si ho és, què fa o què pot fer al respecte?
Clar, aquí hi ha diferents plans d'intervenció de l'administració pública. Per una banda, tenim que l'administració local, els serveis municipals, estan adreçats a donar una resposta social, des de l'òptica dels serveis socials, d'acompanyament, no? I dic acompanyament perquè és el que poden fer els serveis socials. Llavors, aquest acompanyament es pot concentrar en garantir certs drets, com per exemple acompanyar les persones per tenir papers o per tenir la targeta sanitària en el cas de no tenir permís de treball i de residència, però com a mínim accedir a aquests drets mínims. El tema de l'habitatge supera aquesta intervenció social i, per tant, ja l'hauríem de situar en un altre pla. No tenim unes polítiques d'habitatge que donin resposta a problemes, a problemàtiques socials complexes. Amb prou feines tenim un estoc d'habitatge social que doni resposta al que serien els desnonaments i els llançaments per impagament d'hipoteca o de lloguer. Llavors, imagina't quan ja entrem en aquestes situacions.
Per tant, entenc que més desnonament, més desigualtat social i més casos com aquests. Ho dic perquè ahir l'administració preveia justament a Ràdio Estel 7.300 desnonaments a Catalunya per al 2022.
Clar, s'ha de tenir en compte que partim d'un estoc d'habitatge per usos socials molt baix, d'un estoc d'habitatge públic molt baix, que per molt que es creixi tot l'habitatge públic que genera, acaba havent de donar resposta als desnonaments. Clar, si un dona resposta als desnonaments amb l'habitatge públic generat, llavors no hi ha habitatge públic per a aquestes situacions tan concretes i tan especialitzades. De manera que la intervenció amb aquestes famílies que poden viure ocupant és una intervenció purament d'acompanyament social. O sigui, l'accés a l'habitatge queda molt lluny de la trajectòria d'inclusió d'aquestes famílies.
Quan parlem d'ocupació, Albert, normalment també s'ha fet en aquest cas, i també en parlava aquest matí Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, dels mitjans de comunicació, que en aquest cas també hi havia conflicte entre el veïnatge per part d'aquest tipus d'ocupació. Això sol passar? Aquest tipus d'ocupacions creen conflictes entre el veïnatge?
Algunes sí, però s'ha de reconèixer que si totes les situacions d'ocupació que es donen en una ciutat com Barcelona creessin conflicte amb el veïnat, la ciutat seria insostenible, seria invivible. Sí. Perquè no tenim un cens, però insisteixo que hi ha moltes situacions d'ocupació a causa de la precarietat de condicions materials que viuen moltes famílies i moltes persones. Sí. És a dir, la gran majoria d'aquestes situacions passen desapercebudes pel veïnat per la pròpia Guàrdia Urbana o pels serveis socials. Són realitats que viuen ocultes de portes endins dels immobles i que tothom les desconeix precisament per això, perquè no generen conflicte.
Ara en parlàvem de la mateixa alcaldessa de Barcelona que aquest matí ja tenia els mitjans per aquesta situació, aquest incendi que s'ha creat just al costat, a tocar de la plaça Tetuan de Barcelona. Ada Colau deia avui també que aquest és un problema que en general s'hauria d'abordar des de totes les administracions, no? I deia que no pot ser que hi hagi oficines bancàries que estiguin indefinidament buides i de les quals els mateixos propietaris es desentenguin completament. Deixa'm preguntar-te si el problema passa per l'ocupació o pels propietaris que es desentenen de les seves propietats.
Jo penso que mentre hi hagi propietats buides, hi haurà ocupacions. I crec que és una qüestió, no, si no és una qüestió en la que podem buscar responsabilitats directes, és molt més complexa. De la mateixa manera que mentre hi hagi solars buits, hi haurà gent que sobrevisqui en aquests solars muntant una barraca si fa falta, amb els locals desocupats passa exactament el mateix. La reconversió del sector bancari ha fet que quedin molts locals buits d'entitats bancàries, i són locals molt atractius per ser ocupats perquè són molt grans. I per tant, acaben amb una sola ocupació poden entrar diverses famílies, perquè són locals que tenen les dimensions molt, molt grans. Que les entitats bancàries se'ls hagin deixat abandonats durant molt de temps? Possiblement, però... Si no és aquest espai, serà un altre, perquè el problema és un problema estructural.
Em deies, aquest és un problema molt més greu, amb molts més matisos que blancs i negres. El d'aquest dimarts és el cinquè incendi que passa en un habitatge i acaben víctimes mortals a Barcelona aquest mateix any. L'últim va ser aquest setembre, recordem, al barri de Sant Martí de Barcelona, on va morir una dona de 87 anys. Els anteriors s'havien declarat també al barri de la Marina, a Sants, a la dreta a l'Eixample, a Trinitat Nova... És aquest un problema endèmic de la societat del segle XXI? I tot i així, tot i que ho sigui, em sobta molt que no es mogui només per barris de renda baixa, sinó que afecta tota la ciutat, no?
Sí, jo descriaria aquí dos problemes. Un, la pobresa energètica, o sigui, el fet que hi hagi persones que per escalfar-se i per aconseguir energia hagin de cremar alguna cosa... O hagin de punxar la llum, etcètera, etcètera, que hi hauria un tema de pobresa energètica repartit per molts barris de la ciutat, i a més afegeixo que sí, que és veritat que es reparteix per molts barris de la ciutat, però sempre estem parlant d'habitatges de renda molt baixa. I després el problema de precarietat habitacional extrema, que ens portaria doncs, això a locals on ja no és un tema de pobresa energètica, és que aquesta gent que estava en aquest local de la plaça de Tetuán no podia donar d'altre subministraments. Llavors, doncs això... Són dos problemes que tenen a veure amb la pobresa, en un cas més extrema que en l'altre, i que aquí sí, si la pobresa és un problema endèmic de les grans desigualtats del nostre sistema de relacions socioeconòmiques.
Et preguntava abans per les solucions que posava sobre la taula l'administració. Deixa'm preguntar-te, i posem-nos una mica utòpics, quines són les vies de solució respecte a aquesta problemàtica? Per on ha de passar sí o sí la solució a un problema tan greu com aquest?
D'entrada hi ha una qüestió d'accés a l'habitatge, d'accés a solucions habitacionals estables. És a dir, si no entenem que tot el veïnat té dret a i quan dic tot el veïnat, és tothom que viu en una ciutat o tothom que viu en un país ha de tenir dret a una solució habitacional digna. Llavors, si no tenim un estoc d'habitatge suficient per donar resposta a la mesa d'emergències quan hi ha desnonaments, difícilment tindrem habitatge social per donar resposta a realitats tan complexes. Per tant, aquí les administracions totes han de fer el seu paper i han de fer els seus deures en matèria d'habitatge perquè anem moltes dècades endarrerits.
Investigador de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, expert en sensellarisme, Albert Sales, moltíssimes gràcies per atendre avui a Ràdio Estel. Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, un plaer.